Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
La pèrdua d'un fill, la mort d'un fill, és segurament aquella situació que, en ocasions, els que en tenim, els que són pares o mares, sense voler, ho somiem o gosem imaginar, però mos fa realment suor freda, mos fa, doncs, malsons pensar-hi. Entres en una foscor, com la que ens canta, doncs, en Bonnie Prince Billy, que pareix, doncs, que no en pots sortir mai. De fet, és un lloc comú, es diu sempre que la mort d'un fill no se supera mai. Els nostres següents convidats han perdut dos fills de tres. Se'ls va morir en Joan el 2013, negat en una piscina, i l'any passat, el 2022, 9 anys després, se'ls hi moria la seva filla Anna, la grossa, doncs, en fi, degut a un suïcidi. Expliquen aquesta experiència, com afrontar la pèrdua de dos fills, la mort de dos fills, com seguir endavant amb un llibre molt polit que es diu Una puta merda, editat a Círculo Rojo, i que ja va per la segona edició. El saludem de seguida. Molt bon dia, Rosa, molt bon dia, Miguel.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí, per ser gent de Formentera i Eivissa. Éreu la setmana passada a Eivissa presentant el llibre i també, doncs, amb un esdeveniment que vàreu anomenar Vida Folk, també tocant en directe, i d'alguna manera, doncs, sensibilitzant la població, explicant el vostre cas de la mort, doncs, de no un, sinó dos fills. Com es fa per seguir endavant el dia a dia després d'aquesta situació tan tràgica?
Doncs bé, tampoc sabem les receptes. Nosaltres, o sigui, la primera vegada, doncs, seguíem la vida normal, teníem dos fills més, vam tirar endavant i estàvem molt contents perquè ho havíem, doncs, pogut, si es pot dir el que tu deies, no es supera mai, però sí que havíem pogut, doncs, tirar endavant, cuidar dels altres nostres dos fills, seguir treballant amb les nostres feines. Aquest segon cop ha costat més, perquè la mort per suïcidi és molt més, el dol és molt més complicat, porta molts més sentiments de culpabilitat. O sigui, la lluita és com més titànica, no? És més forta, la lluita. Però tot i així, doncs, vam prendre decisions, no? Vam decidir escriure el llibre. Això va ser una cosa del primer moment, perquè era molt surrealista, i tot això és el que vam acabar escrivint, no? Escrivint tota la història dels primers moments, aquells. I vam decidir, doncs, lluitar, no quedar-nos estancats, seguir avançant encara que fos poc a poc, estant junts, parlant molt, escrivint, xerrant-ho, o sigui, no amagant la realitat, no amagant que era un suïcidi, no amagant que estàvem passant per això. I bé, i aquí estem, han passat gairebé 2 anys, i tenim el llibre que estem doncs, contents de l'efecte que té en la gent que el llegeix i el que suposa per nosaltres, no? Que ha suposat per nosaltres una sanitat, però també doncs, li dona visibilitat a un problema molt gros i també que hi ha realment a la societat i també doncs, pensem que li dona esperança a la gent que el llegeix.
Miguel, l'escriptura del llibre va ser una recomanació d'algú que us estava doncs, ajudant, un terapeuta, va sortir de vosaltres dos? Això mos anirà bé, explicar, centrar-nos en això i poder posar un testimoni que pugui servir d'altres, mos anirà bé en altres.
Pues realmente, como consecuencia de dormir muy poco, la verdad, esas noches, sobre todo las primeras que la mente, pues claro, no te deja descansar porque vienen muchos recuerdos, ¿no? Muchas, como bien decía Rosa, mucha culpabilidad, ¿no? Mucha impotencia, ese sentimiento de fracaso, ¿no? Como padres, ¿no? Y eso, pues, hacía que casi no durmiera, ¿no? Me levantaba por las noches y sin saber qué hacer, pues decidí que escribiría, ¿no? Todas esas tantas preguntas sin respuesta, ese tiempo tan de surrealismo, cosas que no entiendes, ¿no? Cosas como, por ejemplo, cuando el primer día, pues, ¿qué hago? Mi hija está en Barcelona, yo estoy aquí, tengo que decidir, ¿qué haremos? Claro, porque el tema del ataúd, detalles así que dices, ¿cómo es posible que yo esté viviendo de nuevo esta historia ahora, ¿no? Parece una pesadilla, ¿no? Todo eso me llevó a tener el deseo de expresarlo, de ponerle palabras, y comencé a escribirlo así al principio como a modo de diario, ¿no? Diario de a bordo, ¿no? Pues dejar un poco de rienda suelta, ¿no? A los sentimientos, a las emociones, dibujitos por aquí, dibujitos por allí. Y claro, pues todo eso, al final, vimos que ostras, pues quizá la primera idea no era para, simplemente era para nosotros, porque le pedía a Rosa ayuda para poder seguir escribiendo, pero después vimos que todo eso podría ayudarle a las personas también, porque a nosotros nos estaba ayudando simplemente el hecho de escribir, pero también poder ofrecer o por lo menos aportar, ¿no? Decir, mirad, estas herramientas nos están sirviendo a nosotros, ¿no? Para seguir avanzando. Y así fue como surgió la idea, y al final le dimos forma hasta que se convirtió en un libro, que cosa que al principio no era el primer motivo, ¿no?
I aquest llibre doncs, està doncs, en venda doncs, online i en llibreries doncs, editat per Círculo Rojo. Aquest, una puta merda. D'on ve el nom Rosa? Per què decidiu titular-lo així?
Bé, una cosa va ser que va venir un familiar, un germà d'un cunyat meu, al tanatori, i va entrar amb aquestes paraules, no? Va entrar a la sala on estàvem vetllant a l'Anna, hi havia el cos de l'Anna, doncs va entrar dient, això és una puta merda. I la veritat que no li vam donar massa importància en aquell moment, el vam palmar, home, bueno. Però a la nit, aquell dia que era el funeral, l'endemà el Miguel em va explicar que havia somiat que havíem editat un llibre, que el veníem en un estand, en un congrés, i llavors quan es va apropar a la portada del llibre, el llibre es titulava Una puta merda. I ens va fer tanta gràcia el títol, o sigui, ens va fer riure dins del dolor i del sense sentit del moment i del xoc i tot. Ens va fer riure tant el títol que vam dir, l'hem d'escriure i li hem de titular Una puta merda. De fet, quan vam acabar el llibre dèiem, encara ens hem quedat curts, perquè els sentiments són tan potents quan es perd un fill, és tan el dolor és tan gran, que dèiem, ens hem quedat curts. De fet, no hi ha paraules que puguin expressar com ens sentim, com es senten uns pares quan perden un fill, i sobretot per aquest motiu, no? Però per un suïcidi. Però dèiem, home, una puta merda potser és el que s'apropa una mica més a tot el que sentim en aquests moments.
Dius que no hi ha paraules per expressar el dolor i m'ho puc imaginar. Bueno, no sé si m'ho puc imaginar, la veritat, però Expliqués que no hi ha paraules. De fet, i no sé si m'erro, crec que no hi ha paraula per identificar, per anomenar el pare o la mare que ha vist
Sí.
perdre un fill. O sigui, sabem doncs, que a una
Exacte.
criatura se li diu orfe, però...
Orfe.
Sí.
I el que queda vidu o vídua, doncs vidu o vídua. Però sí, no hi ha paraules i pensem que és que la societat no vol ni posar-li una paraula amb això, perquè és algo que no volem ni imaginar-ho, ni posar-li paraules, ni res. I nosaltres doncs, hi hem posat aquestes paraules.
Sí.
Són una mica heavy, però pensàvem que era necessari en aquest moment.
Claro. También es algo que no queremos ni pensar en ello, ¿no? Ni que piensas que te puede pasar, ¿no? De hecho, parece como que... O sea, no queremos ni pensar en estas cosas porque piensas que es lo peor que te puede pasar, en realidad, ¿no?
Vosaltres no heu volgut amagar la mort de nana per suïcidi, que encara ara és tabú a la nostra societat,
sí.
I ho veiem clarament, doncs, per exemple, quan traspassa, quan mor algú famós per suïcidi, de vegades encara costa molt que els mitjans, doncs, diríem, respectant els desitjos de la família, doncs ho escriguin o no. Per què heu fet aquest pas valent?
Bueno, nosotros pensábamos que al principio no lo teníamos muy claro porque tampoco estaba... sí que el primer día, cuando nos dieron la noticia, pues llegaron a nuestra casa los Mossos de Escuadra, ¿no? La policía aquí, autonómica de Cataluña, y pues también acompañados con el 112, ¿no? El sanitario, ¿no? Los sanitarios, el equipo sanitario. Y ellos, cuando entraron a nuestra casa, nos dijeron, mirad, Ana, vuestra hija, ha muerto, murió ayer, y es por suicidio, se ha suicidado. Y no hay duda porque los compañeros han revisado toda la habitación y todo lo que han encontrado es que es por suicidio, ¿no? Y nosotros, claro, en ese momento te quedas de piedra, ¿no? Pero, y claro, decíamos, bueno, pero no, a lo mejor no, pensar, nuestra mente quería pensar otra cosa, ¿no? Porque un padre, un padre o cualquier persona familiar, ¿no? Cuando muere tu hijo o muere un familiar, lo que menos quieres que sea es por tema de suicidio, porque en el libro también lo explicamos, ¿no? Que realmente hubiéramos preferido que no hubieran
un accidente,
¿no? Pues mira, ha muerto de accidente o una enfermedad, ¿no? Dices, bueno, se ha muerto de enfermedad, vale. Pero cuando una persona muere de suicidio, claro, deja tanta culpabilidad y una estela de... Es como una bomba atómica que tiene un alcance increíble, ¿no? Pero nosotros, ante la realidad de nuestra vida, esa era nuestra nueva realidad, decidimos que no lo íbamos a esconder porque, primero, pensábamos que era bueno para nosotros enfrentarnos a la realidad, ¿no? Y después también pensábamos que esconderlo no servía de nada.
Sí.
Y después también pensábamos de que el hecho de enfrentarnos a ello, pues también podría ser bueno para otras personas que quizás se encuentran en esa situación, ¿no? Porque esconder esas cosas no sirven de nada. Yo creo que es al contrario, ¿no? Creo que el hablarlas, como ahora, por ejemplo, ¿no? El hablarlas ayuda, primero, a nosotros, nos ayuda a expresar, ¿no? Todo lo que sea expresar es bueno, todo lo que sea contar, ¿no? Todo eso es bueno, nos está ayudando a poquito a poco ir avanzando, ¿no? En un duelo, ¿no? Y pensamos también que todo tipo de expresión, ya sea a través de un libro, a través de la música, a través del arte, todo lo que sea expresar es muy bueno, es algo muy bueno. Y por eso pensamos que decidimos que no sería un duelo escondido, sino un duelo compartido, y que nuestro dolor iba a ser un dolor compartido, porque la verdad que pensamos que es mejor y nos está sirviendo, la verdad. Pues ese fue el motivo, ¿no?
A més, estem passant per una... No diria una epidèmia, no vull frivolitzar amb això, però sí que hi ha un augment els últims
sí.
anys
a
tot el món i a Espanya.
A tot el món. De
la mort juvenil per suïcidi, no? I,
sí.
I més, doncs, en aquest cas, doncs, instigada o provocada d'alguna manera per un trastorn alimentici que encara ara diríem que almenys tenim, no? Almenys preem, el mirem, doncs,
sí.
Va, ja se li passarà,
sí.
No?
Sí.
Sí.
I nosaltres a l'Anna la veiem millor, havia millorat i estava bé, estava estudiant, estava molt enfocada en la vida i la veritat és que vam baixar la guàrdia, no? I no sabíem, tampoc ens ho van dir, doncs, que el fet de que ella ja havia tingut un intent, dos intents en el passat, a 5 anys, quan va estar molt malament, amb un trastorn, ella havia tingut bulímia, doncs no ens van dir, escolta, que això és un factor de risc, no? Estigueu atents. Perquè, i no ho sabíem i vam baixar la guàrdia, la veritat. I, bueno, tampoc sempre la podíem, aquell any que ella va estar malament, la vigilàvem 24 hores, no? Durant un any va ser una locura, no? Una bogeria. Però ara ja havíem baixat la guàrdia, la veiem bé, i, bueno, no ens ho esperàvem. Però és, el que tu deies és cert, no? Hi ha un augment, molt, a més, a la pandèmia, quan van trobar l'Anna, la policia li deia als companys i als seus profes de l'escola on ella estudiava, li deien, aquesta és la pandèmia silenciosa. És la que no surt als mitjans, no surt el número, ara ho comencen a dir, però l'any que la nostra filla va morir, el 2022, es va morir 4.097 persones per suïcidi, que se sàpiga, perquè després hi ha molts casos que hi ha caigudes accidentals, que allò no li diuen suïcidi i tot això, m'entens? 4.097 certificades, o sigui, això ha estat un suïcidi. Això afecta a molta gent, perquè cada suïcidi deixa com a mínim 6 persones, es calcula, doncs, que els afecta molt directament, no? La mort de... Llavors, doncs, però és el que tu deies, és un tema que és tabú, que encara avui en dia no es parla. Es pensa que potser si es parla hi ha un efecte d'imitació i no és veritat, perquè la gent, molts joves avui en dia tenen ideació suïcida, han pensat algun cop en treure's la vida, en fer-se mal, i això com més es parla, com, si ho parlen, és un factor de prevenció i no el contrari.
Hi ha una escena d'una pel·lícula que segur que tots recordem, que és aquella Dead Man Walking, no? Pena de muerte, amb Sean Penn i la Susan Sarandon, una pel·lícula dels anys 90, en la que hi ha, doncs, dues famílies que s'enfronten, doncs, a un procés arran, doncs, de la mort, diríem, violenta de dos fills. Hi ha una escena final en la que Susan Sarandon, que fa de monja i parla amb una de les parelles, la parella, un d'ells els diu, bueno, ens hem separat amb la dona, diu, ja ho deien, no?, fins que la mort ens separi. Entenc que la comunicació entre la parella en una situació tan extrema com aquesta és fonamental, no?, fer ús de la paciència, una empatia absoluta cap a l'altre per tirar endavant.
Totalmente. Nosotros sí que es cierto que es difícil, ¿eh? Es difícil, no, yo no digo que sea algo fácil, pero estadísticamente alrededor de un 74% de parejas que se les muere un hijo se separan, ¿vale? Así quedan, porque es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Los procesos también, pues, pueden ser diferentes en un y el otro. El duelo puede ser diferente en uno y en otro, ¿no? Pero nosotros, tanto la muerte de nuestro hijo pequeño, Joan, como la de Ana, una cosa que sí que hicimos fue tomar decisiones muy, muy, muy tajantes, ¿no? Y intentar llevarlas a la práctica, ¿no? Y una de ellas fue que nosotros íbamos a amarnos, íbamos a respetar nuestros procesos, y iba a ser un duelo sincero, un duelo donde nosotros íbamos a expresarnos, tener esa libertad de hablar. Y la comunicación es súper, súper importante, ¿no? Expresar cómo uno está, expresar cómo te sientes, expresar los recuerdos que te vienen, sean buenos, sean malos, no importa. Expresar tu culpa, tu sentimiento de culpabilidad, tu sentimiento de fracaso. Mm. Todo eso es muy bueno porque, al fin y al cabo, son sentimientos, ¿no? Un sentimiento quizás no es la realidad, ¿no? Nos sentimos los padres más fracasados que pisan esta tierra al perder a los hijos. Pero, sinceramente, también vemos que quizá fracaso hubiera sido abandonarnos, separarnos, no cuidar de nuestro otro hijo que está aquí con nosotros, que es Miquel, que tiene 18 años. No sé, haber perdido tantas cosas, quizás eso sí que hubiera sido quizá un fracaso del todo, porque dices, bueno, es que ya no queda nada más, ¿no? Pero el hecho de luchar, el hecho de esforzarse y respetar los procesos, el hecho de no enmascarar nuestros sentimientos y las emociones, eso ha sido y está siendo para nosotros, la verdad, que una buena herramienta que cada día ponemos en práctica. Caminar juntos, expresar, tener esos tiempecitos de estar juntos, ¿no? Eso es muy bueno y muy aconsejable, de verdad.
Y tú has dit una paraula que per nosaltres la repetíem molt clau, que és la paciència.
No? Sí, la paciència.
La paciència és clau, paciència amb un mateix, perquè, o sigui, t'has de, diguéssim, cuidar a tu de, bueno, si un dia estàs malament, un dia no sé què, l'altre que se t'obliden les coses... Paciència amb un mateix i paciència amb l'altre, no? Perquè, bueno, és necessària. I dos, nosaltres això ho hem posat a l'epíleg d'aquesta segona edició. Un factor fonamental també, doncs, va ser perdonar-nos, no? El perdó. Perdonar-nos a nosaltres per tots els errors que havíem comès i perdonar a l'Anna també, no? Perquè el fet de que una persona es suïcidi és com un... ho reps com un atac, no? I llavors la vam haver de perdonar també, no? Perdonar la nostra filla pel mal que ens havia fet, perquè, clar ens ha fet molt mal. Mm-hmm. Tot això és fonamental, no?
Esmentàveu, doncs, en Miquel, 18 anys, que sobreviu, doncs, als seus germans, és així de dur, sí, posar-ho amb aquestes paraules. Suposo que també és un factor, un element clau per ancorar-se al present, no?
Sí, totalment.
Totalment.
Clar, totalment.
El procés que vosaltres patiu de dol amb el que porta, en aquest cas, un postadolescent que ha perdut, doncs, els dos germans que tenia, és diferent?
Sí, bueno, él, por supuesto, está pasando también su duelo, ¿no? A su manera también. Pero una cosa que le está ayudando a Miquel es tener a su lado, pues, patrones, ¿no? Patrones que también le están sirviendo, ¿no? Ver cómo nosotros, pues, seguimos luchando, seguimos avanzando, ¿no? En la vida. Para él también ha sido un referente, está siendo un referente. Y el hecho de poder sentarnos a la mesa juntos, pues cada día, a comer, a cenar, estar juntos, ¿no? En ese momento, estar muy unidos. Y, por supuesto, ofrecerle todo tipo de ayuda en el momento que hiciera falta. Él es quizás a su manera también va expresando, no siempre tiene una disponibilidad para hablar, para decir, oye, no, un adolescente, un joven, quizás le cuesta un poco más expresar, ¿no?, lo que a un adulto, ¿no?, tiene más por la mano, ¿no? Pero él está ahí y él tenía todos los motivos para haber abandonado, ¿no?, y haberse rendido o haber cogido
el camino,
rebelado contra todo el mundo y contra todo el universo, pero decidió, la verdad, decidió, pues, seguir luchando también en los estudios y en el deporte, ¿no? Él también le encanta el deporte, los estudios lo está llevando bastante muy bien. Y lo vemos motivado, lo vemos con ilusión por la vida, lo vemos que sigue avanzando en sus propósitos, en el carnet de conducir ahora, pronto. Bueno, esas cosas que uno tiene ahí en vista y te ayudan a seguir avanzando en la vida, ¿no? Pero la verdad que creemos que ha sido fundamental también el hecho de poder estar unidos como familia, seguir creyendo que aún somos una familia, con menos miembros, por supuesto, pero... Él también ha podido, también, pues, y está pudiendo llevar adelante su duelo, ¿no?
Molt bé. Vosaltres parleu de la importància de la fe, que és una paraula, doncs, que, independentment, doncs, de les creències de cada persona, tothom en coneix el significat, no? Llegia en una entrevista a Miguel que la fe no treu el dolor, però que és un vehicle, no? Que és com un canal, no? Per seguir, doncs, endavant.
Sí. Nosaltres, això també ha estat fonamental, no? El fet de creure de veritat, ja creiem abans, no? Però seguir creient, seguir confiant, seguir creient que un dia tornarem a veure els nostres fills, això ens anima, no? Ens anima, no? Al final del llibre posem cada dia és un dia més i un dia menys, no? Per nosaltres cada dia és un dia més, però un dia menys també d'aquell dia en què els tornarem a veure. I això ho vivim amb naturalitat i amb... També la fe ajuda a saber que bueno, estàs atravessant un desert, però els deserts tenen un final, no? I aquest desert, doncs, si anem treballant i anem avançant i anem caminant, si te quedes aturat, no té final. Però si vas avançant, arriba un moment que té un final, no? I la fe també ens ajuda a això, a saber que tot aquest procés té un final si s'avança, si es va avançant, encara que sigui a poc a poc.
Moltíssimes gràcies a Rosa i Miguel per haver estat aquí aquest matí amb nosaltres, el de Far a Far, per haver escrit aquest llibre i doncs per haver accedit a parlar-nos-en aquí a Ràdio Illa, el de Far a Far, a la ràdio pública de Formentera i a Eivissa, aquest Una puta merda, a Círculo a Rojo, i sobretot, doncs, us estem molt agraïts per la generositat que teniu, doncs, a explicar la vostra experiència i també, doncs, a parlar-ne en directe. Amb un anam, un missatge vostre, Vale la pena vivir, de la vostra banda de música, diríem, d'arrel folk, el Salt 150, aquest Vale la pena vivir. Rosa i Miguel, moltíssimes gràcies.
Sí,
muchas gracias.
Gracias, y me gustaría decir un detalle.
Andaban.
Si alguien quiere poder obtener el libro, pues además de cualquier librería
se puede pedir,
pues también está en Amazon, ¿vale?
Claro.
Poniendo Una puta merda, Miguel y Rosa, y en Amazon lo puedes conseguir también. Muchas gracias.
Doncs molt bé, doncs aquí...
Por este tiempo, gracias.
No, gracias a vosotros y fins la próxima. Salud.
Adiós.
Adiós, salud.
El tiempo alrededor, solo te pido una oportunidad. Sé que lo pude hacer mejor. Deja que intente reparar el mal. No. Daño nunca más. El sol vuelve a salir, los cerrojos romperás, las ventanas se abrirán, una luz nueva entrará. Thank you. resiste una vez más.